Territori Penedès.
Avui visitarem un dels racons més emblemàtics de tota la comarca de l'Alt Penedès, un poble amagat entre vinyes, pedra i història i on sembla que el temps s'hagi aturat. Ens referim a Viladellops. Viladellops és un nucli petit situat dins del terme municipal d'Olèrdola, en ple cor de la comarca de l'Alt Penedès i rodejat de muntanyes que conformen un paisatge on es pot respirar un ambient mediterrani i de tradició. L'essència de les antigues viles medievals es pot viure a Viladellops. La història del nucli es fa patent gràcies a la conservació del patrimoni. Les cases de pedra i els carrers parlen per si mateixes d'un passat que viatja en el temps i es manté viu a dia d'avui. La torre de Viladellops, que es troba a l'inici del poble, està declarada Bé Cultural d'Interès Nacional i va ser una part important del sistema defensiu de la zona durant l'edat mitjana. Al costat de la torre de Guaita ens trobem l'església de Sant Joan de Viladellops, documentada l'any 992 i d'origen romànic. Un altre element destacat és la finca Viladellops, que produeix vins ecològics i que data del 1877. Però si parlem de la història de Viladellops, aquesta està profundament vinculada a la família d'Esvalls, una antiga nissaga noble catalana. La preservació i revitalització del poble es deu a l'esforç i compromís dels descendents de la família d'Esvalls. Des del segle XIX han mantingut vius elements clau que conformen la identitat del Viladellops, com la recuperació de les edificacions emblemàtiques del poble, tot impulsant la restauració del nucli històric. A més, també han recuperat la relació entre la terra i el vi. Propietària de la finca a Viladellops, la família d'Esvalls elaborava el vi de manera tradicional fins al 1980. Amb l'arribada de la nova generació familiar, es va apostar per la vitivinicultura moderna a partir del 1999. Això va donar lloc a un projecte típic 100% mediterrani, introduint les varietats de raïm més autòctones i properes, la garnatxa i el xarel·lo. Un altre dels atractius és poder visitar el Centre de Documentació de la Família d'Esvalls, que compta amb documents cabdals per la història de Catalunya. Avui dia, Viladellops és molt més que un petit nucli històric amagat enmig de la muntanya. És un espai viu on el vi, la terra, la cultura i la història es complementen donant una identitat única i irrepetible dins de la comarca. Un tresor al mig del Penedès que ens recorda la importància de cuidar el nostre passat per entendre el present i encara millor el futur.
Territori Penedès.
Hola, sóc el Marcelo Desvalls, propietari, responsable i sobretot vetllador de Viladellops. Pues Viladellops és un nucli històric amb una llarguíssima tradició, 1000 anys d'història, sempre en relació al castell d'Olèrdola. I el que ens trobem aquí, pues, des d'una ermita del segle XII, una torre de l'any 1000 i diferents, i sobretot un entorn, barraques de pedra seca, marges de pedra seca, de tota aquesta gent, aquests pagesos que han passat per aquí, han cuidat la terra i han fet tot el storytelling d'aquesta propietat. Està claríssim que la torre del segle XI, la torre de Viladellops, construïda per aquests cristians en relació amb el castell d'Olèrdola quan es va reconquerir l'any 954 pel conde Sunyer I, el primer que es va fer aquesta torre de defensa, i a partir d'aquesta torre de defensa el nucli de Viladellops comença a desenvolupar-se. Aquest Viladellops que nosaltres coneixem va acabar en mans de la Horda de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. I clar, aquesta horda, una horda templària, una horda religiosa, una horda militar, va construir l'ermita de Sant Joan de Viladellops. Una ermita romànica, una ermita que encara té alguna pintura romànica i una ermita que l'any 1951 es va reconstruir i que podem disfrutar ara mateix, al segle XXI, amb molts elements d'aquella època. Pues una mica és això, la trajectòria de l'inici de la Vila de Llops. Pues sí, jo des del 90... Bueno, jo he estat vinculat a Vila de Llops des que soc un nen petit, però sí que és veritat que vaig començar a treballar aquí l'any 93, em va deixar el que feia a un altre lloc i vaig començar a dedicar-me aquí. La meva feina ha sigut conservar el patrimoni exactament com jo vaig, quan era petit, com jo vaig veure la primera vegada. O sigui, la meva idea és que Vila de Llops sigui un racó on el pas del temps s'hagi detingut. O sigui, que estigui igual, un nucli que estigui igual de fa 150 anys o 200 anys. I ha sigut la meva feina. La meva feina ha sigut anar rehabilitant totes aquestes casetes, però sempre en la continuïtat de l'estil i de la puresa, o sigui, teules de pedra, teules catalanes, pedra vista, sempre amb el mateix concepte. O sigui, vull dir, i aquest mateix concepte, clar, què passa? Quan jo era petit, pues, hi havia parts del poble que es tirava la basura, o sigui, no es tenia tant de cura com es té ara, i el que he anat fent és ordenant i endreçant el poble, i jo crec que és una joia del Penedès avui en dia, això. El meu repte, sobretot quan es va fer el Plan d'Ordenació Urbana, conjuntament amb l'Ajuntament d'Olèrdola i amb l'estudi Hèlix, un estudi d'arquitectura, va posar les bases, jo mateix me'n va posar les bases i les restriccions per no fer malbé res. O sigui, vull dir, el que vinc a dir és que jo sempre dic que soc el responsable, el vetllador d'aquí a Viladiós, però el dia que jo no estigui, no vull que caigui aquestes cases o aquest poble o aquest terreny en mans d'una persona que pugui fer, jo què sé, unes casetes apareades o alguna destrossa que pugui destrossar tot el que m'ha construït i durant mil anys i amb la meva vida. Per tant, hi ha unes restriccions tremendament fortes per al dia de demà que no es pugui destruir aquest nucli històric. Que tingui una continuïtat, per suposat, si s'ha de fer alguna coseta, però tot estigui lligat amb un equilibri arquitectònic i amb un equilibri visual, sempre. El meu esforç personal i econòmic és cada dia... Clar, la gent ve aquí a Vila de Llops i diu, ostres, que maco, ostres, com està això de cuidat? Però clar, tot això no és sol. Tot això és que algú té d'estar amb la desbrozadora, té d'estar cuidant tots els marges, té d'estar cuidant perquè estigui tot superendreçat. I això és el que està, això és el que intentem. Però clar, tot això té un cost, i aquest cost pues, lo tenim que minimitzar pues, amb altres ingressos, que és el que fem aquí a Vila de Llops. Intentar buscar ingressos per mantenir l'entorn de la millor manera possible. Pues, pensa que a nivell patrimonial no m'ha ajudat ningú, o sigui, l'administració, la torre de Guaita, que és una torre, un bien de català, bien d'interès nacional, que s'estava enderrocant, i als anys 90 la vaig tindre de consolidar jo mateix, o sigui, vull dir, perquè estava a punt de caure. Altres elements històrics també els he tingut d'arreglar jo mateix, o sigui, sense cap ajuda. Què passa? Que a base de cuidar aquest entorn, el que m'ha donat és les eines per poder treballar la storytelling del celler. O sigui, nosaltres, jo em dedico a l'agricultura, a la viticultura, a fer vi. Però avui en dia el fer vi és complicat, vendre ampolles de vi és complicat, i s'ha de portar sempre amb el tema aquest de l'enoturisme, que està tan bé de moda. Què passa? Que jo aquí a Vila de Llops tinc tantes elements per explicar a nivell d'història que fem un enoturisme molt vinculat a la història. I això és gràcies a mantindre aquest entorn supercuidat, a mantindre els elements històrics restaurats i endreçats, i això fa que els americans, els turistes i tal, ostres, pues, tingui aquell oh, que maco, saps? No? I una mica pues, això, és la vinculació del paisatge amb l'ampolla de vi.
Jo sóc en Josep Anton Pérez, vinc de Tria de Serveis Culturals, que és una empresa que ens dediquem, entre altres coses, a la difusió del patrimoni cultural. Jo sóc tècnic en patrimoni cultural i historiador. Vila de Llops és un petit llogaret que es va crear en època medieval, concretament abans de l'any 1000 ja estan citats tant l'església com la torre medieval, i forma part de la xarxa que es va crear en aquest moment històric per articular una xarxa de defensa que depenia bàsicament del castell d'Olèrdola. Per tant, la missió era ser una torre de guaita, després més tard a la capella seria l'església, al final seria el lloc que convidaria la gent a venir a fer cases, i d'aquesta manera naixeria el poblat. Viladellós s'ubica geogràficament amb els primers contraforts del que és el massís del Garraf, i es fa amb una visió directa al castell d'Olèrdola. Per tant, estem en una àrea amb el massís calcari directament, i amb una àrea més baixa que el castell d'Olèrdola, i en un lloc que permetia primer obtenir aigua, i per aquesta és la raó per la qual s'emplacen aquí en època medieval. Bé, doncs, amb aquest context que hem comentat relacionat amb el castell d'Olèrdola, cal tenir en compte que abans de l'any 1000 el Penedès és una franja que no acaba d'estar habitada, perquè hi ha por que ni el món cristià ni el món musulmà controla militarment. Parlem d'una terra de frontera, parlem de la famosa marca hispànica, un límit que des del punt de vista del món cristià, el comte de Barcelona, que era la màxima figura política del moment, va decidir anar ocupant militarment amb una estratègia de crear justament torres, també castells, per intentar ocupar aquesta zona. Una mica perquè militarment tenia aquesta àrea despoblada, era un punt feble, ja que els atacs almoràvits, els atacs del món àrab, van arribar diverses vegades a Barcelona. Per tant, dintre d'aquesta estratègia de fer torres, la de Viladiops és una de les que fa, concedeix una àrea jurisdiccional lliure, que és una lou en aquest context, i a partir d'aquí designa una persona o una institució, com podia ser un monestir, perquè l'administrés en nom seu. I per aquesta raó neix Viladiops. Doncs ens hem d'imaginar un Viladiops que, evidentment, fins que no arriben els soldats dels comtes no hi ha res, no hi ha cap assentament humà, i veure com desforesten una àrea per fer la torre, no? Però el primer que feien era desforestar una àrea concreta, la fusta ja l'aprofitaven perquè servia per fer les bastides de construcció d'aquella torre, construïen una torre, parlem de no masses persones, parlem de 8-10 soldats que podien venir, i que tenien l'obligació de fer la torre, sobreviure buscant casa, buscant lloc on aixoplegar els cavalls que portaven. Per tant, crearien un petit espai on ràpidament s'afegeix l'església, perquè l'església com a institució i el poder polític i militar s'organitzen per repoblar el territori, no? Llavors, les dues peces medievals d'origen medieval que es queden a Viladiops tindrien aquesta finalitat. Ja molt més tard, passar del temps, Viladiops arriba durant tot aquest període medieval, arriba a estar en mans de diferents monestirs, com el de Sant Cugat del Vallès, com el de Santa Maria de les Puelas, que era un monestir femení, però el que més temps va tenir la jurisdicció de Viladiops va ser una orde molt curiosa medieval, que era militar i religiosa a la vegada. Estem parlant de l'orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem. Molt temps després d'això, el que passa és que, per diferents vicissituds, el que actualment és Viladiops va parar a ser propietat d'una família de cognom Desvalls, la qual trobem documentada des d'època medieval. I aquest fet és molt curiós, perquè trobem que una família documentada en aquell moment, que ja al segle XIII sabem que estaven a Lleida, durant molt de temps són els protagonistes de diferents episodis que han estat cabdals per Catalunya. Per exemple, quan es va determinar el 1412 amb el compromís de Casp quin era el nou rei que havia de governar després de que Martí l'Humà morís sense descendència. Allà tenien un Desvalls. Tenien un Desvalls a la Guerra dels Segadors, fent de militar. Tenien dos germans Desvalls amb el famós 1714, un que governa les tropes de l'exèrcit austracista i l'altre que és l'últim que resisteix al castell de Cardona, no? I tota aquesta història des dels Valls també la podem veure a Viladiops, amb un centre d'interpretació que reflecteix una part d'un gran arxiu històric dels més importants que han existit a Catalunya. El patrimoni cultural que es pot veure a Viladiops, aquesta torre medieval a què ens hem referit, que és un bé fin, és un bé cultural d'interès nacional, també és un element moble de gran relleu que que la família dels Valls guarda aquí, no? Un carruatge creat a final del segle XVIII, que és únic al món en pintures de pintors italians. Afortunadament està molt salvaguardat gràcies al projecte actual que la família té a Viladecavalls. Gràcies al projecte Vitivinícola, la família va entendre que era un patrimoni que calia guardar, per això es va recuperar l'església a meitat del segle XX, per això es va aturar la degradació de la torre, i una mica totes les cases i masies que hi ha a Viladecavalls han quedat com a fossilitzades en el bon sentit de la paraula, no? Un pot passejar per Viladecavalls i es remunta en algun moment, en alguna part, a l'època medieval, com hem explicat, però altres també al segle XVIII, al segle XIX, quan totes aquestes cases que actualment tenen altres usos eren, pertanyien a la pagesia, que tenia contractes encara de parceria, és a dir, que treballava la vinya a canvi de cedir una part al seu propietari, i que quan això acaba, quan aquest pas per la història acaba i aquesta pagesia es va jubilant, doncs un nou projecte vitivinícola flora per part dels Valls i fa que avui dia, afortunadament, aquest patrimoni estigui certament integrat, difós i protegit, la qual cosa és un element de gran interès. Tots aquests elements que hem anat comentant, l'església d'origen medieval, la torre medieval, catalogada, com deien, de bé cultural d'interès nacional, el carruatge i el propi arxiu, configuren un espai de gran valor patrimonial, sense cap mena de dubte. Molt ben integrats en un projecte enoturístic que actualment existeix a Viladecavalls i que té aquest encant o aquest atractiu de que un pot visitar, atret pel món de l'enoturisme, el celler, però també conèixer amb un relat molt diferent d'altres espais vitivinícoles, amb un relat propi, amb un relat autèntic, que li dona un cert relleu, una certa rellevància al projecte actual de la finca Viladecavalls. Personalment crec que és molt atractiu passejar per aquesta finca, a banda de conèixer el projecte vitivinícola actual, perquè et transporta en un primer moment a un espai del segle XVIII, al segle XIX, amb uns habitatges que s'han conservat molt bé i que ens expliquen aquesta tradició vitivinícola amb aquesta part de Catalunya, no? De les relacions que hi havia entre qui treballava la terra i qui era el propietari, no? I que són visibles, com deien, amb l'espai, amb els edificis que queden. I, per suposat, com a historiador, és altament interessant poder veure el centre de patrimoni de la família dels Valls, documents signats de la mà i lletra, la mà i puny, perdó, d'alguns reis de diferents moments històrics, d'alguns comtes o exemplars originals del que van ser les capitulacions de Cardona. Per tant, estem davant d'un arxiu que té un atractiu absolutament interessant, de primer ordre, en el món cultural.
Des del punt de vista personal, tot aquest patrimoni, tant el llegat històric de la família, tot el centre d'interpretació, com el carruatge, com el que és Viladecavalls, per mi és un tema, sobretot, no econòmic, sinó sentimental. O sigui, vull dir, ja doncs és la història d'una família, i aquesta història de família és, al final, una persona com jo, que m'ha d'aixecar cada matí com tothom a treballar i a vendre vi i a fer les coses ben fetes, doncs el que tinc de fer és donar-li continuïtat, des d'un punt de vista sentimental, durant a la segona generació. O sigui, s'ha de mantindre l'espírit viu dels meus avantpassats. I ja està. I simplement és això. O sigui, econòmicament, pues, ja no tot ha canviat i és una família, pues, bueno, pues, que estem vinculats a... Jo, personalment, estic vinculat al món del vi, treballo al món del vi, i el que faig és, del punt de vista sentimental, pues, donar-li continuïtat a aquesta nissaga. A mi les converses que havia tingut amb el meu avi, que era una persona d'un altre segle, una persona que tenia uns altres conceptes de la vida, doncs m'explicava com jo me tindria que comportar durant el resto de la meva vida. O sigui, vull dir, eren converses, una mica, jo era molt petit, però eren converses que realment a mi m'han anat molt bé. M'han anat molt bé per entendre una mica el concepte de la vida, com comportar-te davant de les coses, de ser una persona honesta. És una mica absurd dir-ho, però és, bueno, és el que m'explicava ell, el que em feia entendre, no? I el meu pare, pues, em va dir sempre de que econòmicament tot això, tot aquest vestigi que tenim aquí, pues lo tenia que cuidar perquè al final no era meu, sinó era la història de tota una família, de tots els membres, dels meus cosins, dels meus oncles, de l'estó. Jo soc una mica el vellador de tota la història, perquè al final no deixo ser la part, l'arrel directa dels meus avantpassats. Jo recomano molt que la gent vingui aquí a Viladiós, sobretot per entendre aquests mil anys d'història, per valorar també el que tenim al Penedès i, sobretot, ara ja parlo per mi mateix, és donar-me, recolzar-me a mi també, perquè gràcies a la meva feina doncs hi ha el que hi ha, l'entorn està cuidat i tal, i sí que és veritat que comprar una ampolla de finca a Viladiós doncs estàs ajudant una mica des del teu parer per continuar amb aquesta cura del territori. Finca Viladiós, que fem els vins aquests de xarelo i garnatxa molt estrets amb el territori, que vinculen molt al Massís del Garraf amb aquests vins. Pues jo, com a persona d'Olèrdola, la veritat que si heu estat aquí a Viladiós i us ha agradat, o sigui, Viladiós és la continuació d'un lloc que és extraordinari i la importància és bestial, que és el Castell d'Olèrdola. O sigui, no pots entendre el territori sin haver-hi visitat el Castell d'Olèrdola. És dels llocs més meravellosos que n'hi ha a Catalunya. I s'ha d'entendre també que va ser la segona ciutat en importància al segle XI i XII, després de la ciutat de Barcelona.